Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per la boira matinera, sobretot a les poblacions més costaneres de la comarca. Per la resta de territori, Baix Empordanès, calor amb pocs núvols alts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui a aquesta emissora estrenem un podcast a les 9 del vespre, bé, un podcast que emetrem per la ràdio a les 9 del vespre sobre emprenedoria i grans empresaris i empresàries del Baix Empordà. S'anomena Emprenedors i el presenta la Montse Pellicer i vol mostrar la cara més humana de persones que deixen una empremta en el sistema econòmic i social de la comarca. Montse Pellicer és coach i comunicadora i en aquest espai entrevistarà protagonistes de la vida econòmica del Baix Empordà. Ho farà amb un estil àgil i fresc i on el més important és conèixer els empresaris i emprenedors des de la part més humana. Coneixerem els seus orígens, les seves vivències, les seves anècdotes, els seus consells, tot plegat des del procés de coaching per aprendre i créixer junts. El podcast estarà disponible a radiocapital.cat i a les plataformes a partir d'aquest dijous al vespre i es podrà escoltar a Ràdio Capital avui mateix, com dèiem, a través de la ràdio a partir de les 9. A la primera edició del podcast, Montse Pellicer conversa amb la família encesa de l'hostal La Gavina de S'Agaró. Exquisidesa, senzillesa, humilitat, ànima, essència, història, art i cultura, i tot servit en un entorn elegant, luxós però acollidor, proper i familiar entre la platja de Sa Conca i la badia de Sant Pol. És un entorn únic per estrenar aquest nou programa, aquest nou podcast, que es diu Emprenedors i que presenta la Montse Pellicer. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Ràdio Bisbal. Som-hi! I d'entrada, només començar el que fem és saludar en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
També la Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Bernà, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. La Mariana Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
També l'Àlex Cordón. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
La candidata encapçalada de la llista de Tots per l'Empordà a Palamós, Teresa Ferrés, va passar ahir pel Supermatí, Àlex.
Ens va explicar que està valorant la proposta que li ha fet el partit per a liderar la candidatura de cara a les properes eleccions municipals del 2023. A hores d'ara, diu, està posant-se en contacte amb veïns i veïnes del municipi per veure com respira el poble.
Doncs a veure com respira el poble i a veure si Teresa Ferrés es dedica a fer un pas endavant per tornar a encapçalar aquesta candidatura. Mentrestant, aquest dilluns sabíem que la noia de Portbou assassinada fa 32 anys ha estat identificada. Tot això va passar gràcies al programa Crims de Televisió de Catalunya, Oriol.
El programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio ha aconseguit desencallar un homicidi comès fa 32 anys a Portbou. Es tracta d'Evi Anna Rauter, originària del poble italià de Lana, al sud Tirol. La fins ara coneguda com a la noia de Portbou va aparèixer penjada en un pi d'un mirador al costat del municipi el matí del dimarts 4 de setembre de 1990.
Doncs més detalls d'aquí una estona en el desenvolupament d'aquesta notícia. Mentrestant, us expliquem també que els Mossos i la policia local de Palafrugell unificaran les comissaries i tindran una única oficina de denúncies.
A peu de carrer s'han eliminat barreres arquitectòniques com un mur que separava les dues comissaries que estan de costat. I a l'interior de les dependències de la policia local de Palafrugell s'han adequat despatxos per acollir l'oficina conjunta de denúncies.
Les 8 del matí i 5 minuts... Reempresa i la Diputació de Girona eviten el tancament de 135 empreses a tota la demarcació, Maria.
Aquesta acció s'ha dut a terme des de l'any 2013 a les comarques gironines. El Mercat de Compra-Venda de Negocis de Catalunya compta actualment amb 12 punts d'atenció a la demarcació.
I el Festival Internacional Torre Maria celebra el seu desè aniversari amb una programació àmplia.
L'edició d'enguany desborda estils combinant artistes internacionals amb propostes de proximitat. La intenció és acostar propostes diferents a la comunitat del Baix Empordà.
I per tancar el sumari d'avui, us expliquem també que Palamós acull la Final Four del Campionat de Catalunya de cadet de bàsquet, Sergi.
Aquest cap de setmana, Palamós serà la seu de la fase final del Campionat de Catalunya de bàsquet en la categoria cadet interterritorial. El pavelló municipal en serà l'escenari dissabte i diumenge amb Vic, Barça, Joventut de Badalona i Argentona com a participants.
Doncs, com sempre, de nou els detalls a l'informatiu d'avui. De moment, saludem en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
I a les portes d'aquesta canícula avançada, Marc, volem saber si avui continuarà la calor.
El dijous es mourà amb els paràmetres de l'episodi de calor que ja fa uns dies estem vivint. Avui, a diferència de les últimes jornades, el termòmetre podrà baixar algun grau pel que fa a temperatura màxima, però, per contrapartida, la temperatura mínima refermarà els seus valors càlids i podrà pujar a les zones on no afectin les boires matineres. Durant el matí d'avui hi haurà més condicions per les boires, que podran afectar les poblacions més costaneres de la comarca. Seran fenòmens més persistents i més extensos i esperem que, mica en mica, puguin desaparèixer les hores centrals del dia. Tindrem una forquilla de temperatures que anirà dels 16 graus mínims als 28-29 màxims i el cel serà majoritàriament serè amb algun núvol alt. I aquest descens transitori de la temperatura ens portarà cap a un final de setmana que quedarà dominat per una bombolla d'aire càlid nord-africana, que farà que les temperatures continuïn pujant en valors estivals i el cel pugui quedar amb pols en suspensió, que deixarà l'ambient més xafogós.
Doncs mira, quina mandra m'està fent això. Entre la pols en suspensió i la temperatura fa molta mandra, perquè una cosa és que faci bon temps i l'altra cosa és això de la pols sahariana i aquesta història. De moment, la comarca es desperta amb una temperatura mínima de 17,7 graus, que és la que trobem a Pals, i una temperatura màxima de 19,6 graus, que és la que trobem al nord de tot de la comarca, al Bons. Per tant, fregant els 20 graus a casa nostra a les 8 i 7 minuts del dijous 19 de maig. I si fa un parell de dies que us explicàvem que no s'estan trobant cambrers per cobrir les places, les necessitats que hi ha en aquest moment d'aquesta figura professional, avui en Pere Maruny n'ha volgut dedicar el seu comentari.
La Costa Brava no troba cambrers. Ens ho explica aquesta emissora, fent-se ressò d'una notícia apareguda al diari El País, en la que se'n relata els problemes del sector, bonic eufemisme per referir-se als empresaris, per trobar personal que accepti les seves ofertes laborals. Alguns, fins i tot, es mostren obertament indignats amb els treballadors, pel que consideren un mal d'indolència crònica per part d'unes noves generacions que prefereixen gandulejar i cobrar subsidis abans que convertir-se en homes com cal a través de la feina honrada i la suor dels seus fronts. Ja no hi ha persones com les d'abantes. El problema, com també s'explica la notícia, són les condicions laborals que regeixen la restauració en general i la de temporada en particular. Contractes molt per sota de les hores de feina reals, sous baixos, jornades interminables i pocs, o cap, dies de descans setmanal. No hauríem de generalitzar, tampoc. Conec gent que té negocis d'hostaleria i restauració i ofereixen bones condicions laborals i, you know what? No tenen problemes per trobar personal. Qui ho hauria dit, oi? Així doncs, segurament el problema es focalitza en un cert tipus de sector. Aquell que porta les venes la màxima capitalista del guanyar molt i pagar poc, els qui encara creuen que en 3 o 4 mesos explotant desgraciats podran viure bé tot l'any. Però això, amiguis del sector, fa temps que s'ha acabat. El mite de treballar 6 mesos l'any i viure en els altres 6 va acabar fa molt de temps pels treballadors de temporada i ara li toca començar a assumir-ho a una bona part de l'empresariat. Aquells que no s'hi adaptin veuran com els seus negocis són engolits per grans grups corporatius. Alguns encara no s'ho volen creure, però sento dir-los que l'època màgica del capitalisme familiar, que va fer grans fortunes amb el turisme a casa nostra des del darrer terç del segle passat, ja s'ha acabat.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hit under beds. Killed it with kisses, and from it she fled. With every bubble she sank with a dream, and washed it away.
Com ens agrada la Florence, com ens agrada Florence and the Machine i com ens agrada recuperar aquesta cançó de l'any 2008 que es diu Dog Days Are Over. Cançó del dia d'avui, dijous 19 de maig del 2022, per començar amb una mica d'energia aquest dijous, per començar amb una mica d'energia aquest supermatí. Ara fem una petita pausa i de seguida ens hi posem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El Festival Ítaca et proposa la millor revetlla de Sant Joan, amb tres nits de música i festa a la platja de l'Estartit. A tocar del mar gaudiràs d'una quinzena de concerts, amb les actuacions de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zoo, Zahara, Su, Roba Estesa, The Tallets, Cala Vento i molts més artistes. Entrades a itacacultura.cat.
Els dies 27, 28 i 29 arriba la 8a edició del Begú amb Flor. Durant 3 dies, gaudeix de les places, carrers i racons de Begú engalanats amb flors, concerts de música en directe, tallers per totes les edats, sessions de ioga davant del mar i activitats per tota la família, així com la instal·lació al Jardí per la Pau, al Casal de la Gent Gran, en solidaritat amb Ucraïna. Vine vestit amb alguna peça d'estampat floral i publica-la a Instagram amb el hashtag Begú vesteix amb flor 2022 i entraràs al nostre sorteig. Més informació al web acidbegú.com i a les nostres xarxes Begú amb Flor i Acid Begú. Ho organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium, cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. La, 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 la. Empordà Premium,
dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Teresa Ferrés, candidata a encapçalar la llista de Tots per l'Empordà de Palamós, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital i ens va explicar que està valorant la proposta que li ha fet el partit per liderar la candidatura de cares a les properes eleccions municipals del 2023. A hores d'ara, diu, està posant-se en contacte amb veïns i veïnes del municipi per veure com respira el poble Àlex Cordón.
Ferrés creu que la volen per la seva trajectòria des que va ser alcaldessa a Palamós amb el PSC. A més, va afegir que si finalment es presenta a les eleccions, serà només amb aquesta candidatura independent, ja que no veu cap altra opció.
Bé, doncs suposo per la trajectòria que tinc des de l'etapa a l'alcaldia i perquè no he, d'alguna forma doncs, la flama política encara la continuo tenint viva, no? I en unes converses que hem tingut, ells van valorar la possibilitat de que m'ho pensés i jo els hi agraeixo doncs, que hagin pensat en mi.
I què és el que l'ha portat a presentar-se, Àlex?
Doncs els motius que porten a Ferrés a estudiar l'opció de liderar aquest projecte són varis. En primer lloc, creu que Palamós ha perdut pistonada i que ha de recuperar inversions, dinamisme i una bona organització. En aquesta línia, ha afegit que la pandèmia no pot amagar la manca de gestió per part del govern municipal i que aquest ha de donar resposta a les demandes d'entitats i de la societat en general.
Sí, però la pandèmia no pot amagar la manca de gestió ni la bandera pot tapar la manca de gestió. És a dir, que aquí ha d'haver-hi gestió municipal. Ho he dit abans, no hi ha hagut planificació, no s'han organitzat, no hi ha hagut gestió. Per tant, tot això crec que Palamós i Sant Joan doncs, ho estan pagant. No? Palamós necessita una altra política d'inversions per fer créixer el municipi i ha de donar també resposta a la demanda d'entitats, associacions, ciutadania en general.
Així mateix, expressa que no hem vist un govern fort, sinó feble, referint-se, entre d'altres, a la gestió del passeig marítim, perquè ens han fet creure que feien un nou projecte de passeig, però només posaven unes quantes rajoles, unes tasques de manteniment que amb qualsevol govern s'han anat fent. I ha sentenciat que no hem vist quina idea té el govern, només hem vist molta foto bonica i molta cortina de fum. Finalment, sobre el nou hospital de Palamós, Ferrés ha explicat que tot el que se sap és per la premsa i que l'actual govern no s'ha pronunciat, tenint en compte que l'alcalde té un paper decisiu i que aquest és un tema amb el qual no es pot jugar.
Hem vist com un diari anunciava que ja sabia on anava el nou hospital, però en canvi el govern municipal no s'ha manifestat i des de la direcció de l'hospital tampoc. Aquí hem de dir molt clarament que l'alcalde de Palamós és el president dels òrgans de govern de l'hospital, per tant clarament té un paper decisiu i aquest és un tema en què no es pot jugar, no es pot tenir la incertesa de no saber on anirà l'hospital i em sembla que és un tema que s'ha tractat d'una manera molt frívola. Per tant, aquest és un tema que veig amb molta preocupació.
Gràcies, Àlex Cordón. 8 i 19 minuts. I ara una notícia que sembla extreta d'una pel·lícula de ciència-ficció. La noia de Portbou, assassinada fa 32 anys, ha estat identificada gràcies al programa Crims de TV3. Es deia Anna Rauter, tenia 19 anys i era d'origen italià. Va ser trobada morta al costat del cementiri de Portbou el dia 4 de setembre de 1990, Oriol.
El programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio ha aconseguit desencallar un homicidi comès fa 32 anys a Portbou. Es tracta d'Evi Anna Rauter, originària del poble italià de Lana, al sud Tirol. La fins ara coneguda com a la noia de Portbou va aparèixer penjada en un pi d'un mirador al costat del cementiri al matí del dimarts 4 de setembre de 1990. Intentarem posar-vos en context perquè és un bon atzucac. Fa uns dos anys, l'equip del programa de Crims, a través de la periodista gironina Tura Soler, va començar a investigar sobre el succés ocorregut a la localitat empordanesa. De la investigació en va sortir un programa més exclusivament a Catalunya Ràdio el dia 20 de març de 2021. Durant la investigació, l'equip de Crims es va posar en contacte amb el programa de la televisió austríaca anomenat Sense Resoldre. El 23 d'abril, Àustria TV va emetre el resultat de la col·laboració en el capítol anomenat La noia penjada, i una dona que el va veure va donar la pista definitiva. La dona, veïna de la ciutat sudtirolesa de Bozen, a Itàlia, va contactar amb els responsables del programa per dir-los que la noia podria ser Evi Anna Rauter. L'equip de crims va contactar amb la família, originària del poble italià de Lana, també al sud Tirol, que va confirmar que la noia, que tenia 19 anys l'any 1990, portava la mateixa roba que la que van trobar morta a Portbou. El cas encara no està tancat i és que queden dubtes per resoldre. Evi Anna Rauter es trobava aquell setembre a Florència, visitant a la seva germana, a la que va veure per darrera vegada el dia 3, un dia abans de la seva mort. Per tant, segons aquesta dada, la víctima va viatjar de Florència a Portbou en un sol dia per un mitjà que es desconeix. També queda per resoldre qui va ser l'autor de l'assassinat. El programa ja ha anunciat que li dedicaran dos episodis el 13 i 20 de juny, aquesta vegada en format televisiu.
Gràcies, Àlex Gordón. Perdó, gràcies, Oriol Bernat, millor dit. I ahir al matí publicàvem al nostre web que s'han eliminat les barreres arquitectòniques que separaven Mossos d'Esquadra i Policia Local de Palafrugell i que fins ara havien treballat per separat, Mariona.
Doncs sí, i no només és una aproximació física, sinó també cooperativa. Ahir l'alcalde i conseller d'Interior, Josep Piferrer, va rubricar el conveni que engega la unificació de les comissaries. A partir d'ara, els ciutadans podran fer les denúncies a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, on seran recollides pels agents dels dos cossos. L'inspector David Puertas, cap de la policia local, subratlla que l'objectiu de la unificació és millorar l'eficàcia, l'eficiència, la coordinació i la complementarietat.
Fins ara teníem l'espai dividit, teníem Mossos d'Esquadra per agafar denúncies, teníem policia local per agafar denúncies, i ara mateix tindrem tot el mateix espai. Com deia molt bé el conseller i l'alcalde, el nostre objectiu és millorar l'eficàcia, l'eficiència, la coordinació i la complementarietat.
I mentrestant, d'aquesta manera, els cossos podran coordinar-se més bé, vaja, en definitiva.
D'aquesta manera, els cossos podran garantir els drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes amb la millor coordinació i proximitat possible.
Gràcies, Mariona Fernández. I mentrestant us expliquem també que Reempresa i la Diputació de Girona eviten el tancament de 135 empreses a la demarcació des del 2013. El mercat de compravenda de negocis de Catalunya compta actualment amb 12 punts d'atenció a les comarques de Girona, Maria.
Segons informen en un comunicat, un 43% de les empreses eren del sector hoteler, un 28% comerços, un 20% del sector serveis i un 6% de l'industrial i el 3% restant de la construcció o del sector agropecuari. Aquestes operacions han generat una inversió induïda de més de 5,7 milions d'euros. Reempresa i la Diputació de Girona han renovat el seu conveni de col·laboració fins al 2023 per seguir acostant la compravenda de negocis a un total de 12 punts d'atenció a les comarques gironines. Amb el programa Reempresa, una iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació Autoocupació, les persones que volen comprar o vendre un negoci en funcionament reben acompanyament gratuït per fer-ho amb totes les garanties. La CECOT, Autoocupació i la Diputació de Girona treballen des del 2013 amb l'objectiu d'evitar el tancament d'empreses viables i la destrucció d'ocupació al territori, fomentant la compra-venda d'empreses com una via d'emprenedoria i de creixement empresarial. Per comarques, la Selva és la comarca que més negocis ha mantingut en funcionament a través del programa Reempresa. Concretament, congrega el 32% dels casos d'èxit del projecte, seguida del Ripollès amb el 23%, l'Alt Empordà i la Garrotxa amb el 10%, la Cerdanya amb el 8%, el Baix Empordà i el Gironès amb el 7% i el Pla de l'Estany amb el 4%.
Gràcies, Maria Alzina. El Festival Internacional Torre Maria celebra el seu desè aniversari amb una àmplia programació. L'edició d'enguany desborda estils, convén artistes internacionals amb propostes de proximitat, tot plegat amb la intenció d'acostar propostes diferents a la zona del Baix Empordà, Maria.
El cartell d'aquest any proposa estils musicals com la rumba, l'esca, el rock, passant pel pop, la cúmbia, el riquí o el punk. A més, aquesta edició eclèctica també aporta concerts ballables en els quals el públic podrà quedar assegut o ballar al ritme de la música. Un dels membres de l'organització del festival, l'Adrià Cortadellas, explica que en aquesta edició es retorna, en part, a concerts previs a la pandèmia.
Però sí, sí, vull dir, és com, com abans, que... És a dir, sí que aquests dos anys últims m'ha apuntat per coses que una mica més solemnes que es podien veure assegudes còmodament, o no, a vegades no, i, però era un petit, però aquest any sí que ficarem les taules més enrere, això, emulant el ball una mica, que si la gent vol ballar rumba, cúmbia, ska o punk, que pugui estar dret, dret, saps? Vull dir,
Parlem del festival, ara parlem de quins són els artistes que conformen el cartell.
Les propostes d'enguany aporten una gran varietat d'estils al festival. A més, la intenció des de l'organització ha estat combinar artistes internacionals amb propostes de proximitat. Per això ens visiten artistes com New York Ska Jazz Ensemble, Mourn, Arrels de Gràcia o Inspira. Tal com explica l'Adrià, la intenció és fer un festival diferent dels festivals més comercials que se celebren durant l'estiu.
Sense menys tenir tota l'oferta de festivals que hi ha, però sí que al final és com una mica, com va dir el regidor de cultura, macarrons per tothom, no? Sembla que tot arreu portin els mateixos noms, doncs, i no sé, i al final, deixant de banda tota la massificació turística que pugui acollir la Costa Brava a l'estiu, això ho fem per tothom, que et vull dir, preus populars, els dimecres perquè ens ve de gust, tallar la setmana pel mig i per això, i amb estil sí que apostem més, és una mica més alternativa, apostem per coses que no són conegudes.
Així, el Festival Internacional del Terracota Museu ha esdevingut una cita imprescindible a l'estiu pels apassionats de la música alternativa i la música desconeguda per molts. Tal com ja es va fer l'any passat, es poden adquirir les entrades anticipades per cada dimecres a 10 euros i a taquilla per 12 euros. Tot i això, també es pot demanar un abonament de 32 euros per assistir-hi tots els dimecres. El primer concert se celebrarà el 6 de juliol i el festival clourà el 27 de juliol.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begú.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada Peix de Roca Begú amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes Peix de Roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegú.cat, a l'oficina de turisme al 972-624520 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begú és autèntic.
23a campanya gastronòmica del Peix de Roca Begú, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Són dos els minuts que falten perquè siguin 8:45 del matí. I abans d'acabar amb el tram informatiu d'aquest supermatí d'avui, us expliquem que Palamós acull la Final Four del Campionat de Catalunya Cadet de Bàsquet. Aquest cap de setmana, Palamós serà la seu de la fase final d'aquest campionat en la categoria Cadet Internacional. El pavelló municipal en serà l'escenari dissabte i diumenge amb Vic, Barça, Joventut de Badalona i Argentona com a participants, Sergi.
Els quatre equips que competiran pel títol han quedat enquadrats en dues semifinals, que decidiran quin conjunt juga a la final i quin la consolació. Club Bàsquet Vic i Futbol Club Barcelona, per una banda, i Joventut de Badalona i Bàsquet Argentona, per l'altra, jugaran les semifinals dissabte, dia 21, al pavelló municipal de Palamós. Els partits per al tercer i quart lloc i la final es disputaran diumenge en el mateix escenari.
I el cadet de segon any de Palamós jugarà per aconseguir la novena posició, oi?
Doncs sí, l'equip palamosí ha entrat en aquesta fase també en format Final Four i que jugarà a Mataró després de ser el segon del seu grup darrere del Barça B i de guanyar l'eliminatòria prèvia al Club Natació Sabadell. L'entrenador de l'equip, Joan Antoni López, valorava en declaracions a Ràdio Palamós la gran temporada del seu equip.
Ha fet una temporada excepcional. També hem competit contra el Girona, contra el Set Girona, hem guanyat els dos partits del Set Girona, hem perdut contra el primer classificat d'un punt amb el darrer segon amb un llançament agònic. Bueno, els nanos s'ho han fet superbé, ho han fet, però increïblement bé. Una temporada magnífica.
En semifinals, el Palamós s'enfrontarà al Vilanova del Vallès dissabte a 6:15 de la tarda. L'altra semifinal la protagonitzaran el Sagrat Cor i el Calella. I l'endemà diumenge jugaran els dos perdedors de les semis per als llocs 11è i 12è i els guanyadors per al 9è i 10è.
Tres nits de música i festa t'esperen els dies 3, 4 i 5 de juny a Palafrugell. El Festival Ítaca hi programa els concerts de Doctor Prats, 31 Fam, Escatalà, The Penguins, Trama, Kumbara i Orquestra Maribel, entre d'altres. Recorda, els dies 3, 4 i 5 de juny, no et perdis la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Entrades a itacacultura.cat.
Els dies 27, 28 i 29 arriba la 8a edició del Begú amb Flor. Durant 3 dies, gaudeix de les places, carrers i racons de Begú engalanats amb flors, concerts de música en directe, tallers per totes les edats, sessions de ioga davant del mar i activitats per tota la família, així com la instal·lació al Jardí per la Pau, al casal de la gent gran, en solidaritat amb Ucraïna. Vine vestit amb alguna peça d'estampat floral i publica-la a Instagram amb el hashtag Begú vesteix amb flor 2022 i entraràs al nostre sorteig. Més informació al web acidbegú.com i a les nostres xarxes Begú amb Flor i Acid Begú. Ho organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Capital. Els matins de dissabtes i els matins de diumenges és el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio. Les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, a Ràdio Capital, dissabtes i diumenges al matí.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Passen 3 minuts a 2 quarts de 9 del matí. Hi ha èxits que no moren mai, potser és perquè persones com el nostre convidat d'avui mantenen viva aquest tipus de música. Per entendre aquest viatge per la música dels 60, 70 i 80, avui parlem amb en Josep Maria García, que organitza i a més presideix el club de fans dels 60 i 70, organitza la mostra de disc antic de Palamós. Senyor García, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, efectivament, sí.
Aquesta és la tercera fira del disc antic que se celebra a Palamós, però com va sorgir la idea?
Bueno, la idea va sorgir, doncs, una mica, diguéssim, amb el que és el nostre projecte global de l'entitat, ja portem 6 anys de vida, i també tenim una sèrie de companys d'altres associacions, i en aquest cas van ser l'associació dels anys 60, de Sant Feliu de Guíxols, que ens van proposar, doncs, que d'alguna manera nosaltres podríem fer també una fita del disc, ja que ells normalment la solen fer l'11 de setembre.
La soleu fer l'11 de setembre, diu?
No, sí, els companys de l'associació dels anys 60 de Sant Feliu, ells la solen fer l'11 de setembre, normalment cada any. I nosaltres, doncs, agafant la benentesa, que ens van ajudar amb aquesta qüestió, perquè tenen 20 anys de vida, doncs nosaltres vàrem fer, a partir de la idea aquesta que va sorgir, hem fet aquestes tres edicions. Aquesta vegada la tornem a fer al lloc original d'on van començar, que és el carrer Cervantes, que és ben bé al vell mig del poble.
A veure, vostè és president honorífic del Club de Fans de 60, 70 i 80 i per tant la pregunta que li faré no és massa críptica, però què hi podem, quin tipus de música es pot trobar o es pot escoltar en aquesta mostra del disc antic?
Doncs gairebé tota el que és la música històrica de precisament aquests anys, que són els grandiosos, diguéssim, els més potents en quant a la qüestió musical que ens referim. Música de tot tipus, des de pop, rock, soul, en definitiva, és molt ampli el ventall de música d'aquests anys tan gloriosos, els 60, 70 i els 80 especialment.
Sí, certament, certament és la bona època de la música pop aquesta, eh? Jo hi afegiria fins a mitjans finals dels 90 encara. Encara es feia alguna cosa amb una mica de cara i ulls.
Exactament, podria ser així. De fet, avui en dia encara hi ha bandes representatives que, si es miren bé, hi ha unes bones bandes, però són molt esporàdiques. Sí. Són ja més selectives, s'ha de buscar molt i molt i molt.
Dic, quantes parades podem trobar a la fira?
Normalment som una vintena de parades, aproximadament una vintena. De parades. Llavors venen de tot arreu, venen de Barcelona, de llocs llunyans o propers, però són molt professionals. Les empreses que venen, qui porta els discs aquí a Palamós, són verdaders professionals i evidentment es guanyen la vida així, van fent fires, i la veritat és que estem molt contents de com han anat aquestes últimes edicions que hem fet, a pesar de la pandèmia i tot. Però els firaires mateixos doncs, donen un aprovat molt alt a la Fira Mostra de Palamós.
Sí, miri, sobre dades li volia preguntar quanta gent ve a una fira com aquesta i no sé si aquesta edició d'aquest any 2021, no sé si tenen fixat algun objectiu, que ja dono per fet que l'objectiu és superar les dades de les edicions anteriors en pandèmia.
Evidentment, nosaltres som una associació que ens hem consolidat la mostra del disc i la veritat és que passen mil de persones, vull dir, és un dissabte i normalment passen unes 2.000, 3.000 persones perquè és el centre neuràlgic de Palamós, llavors no vol dir que tothom vingui expressament a comprar, però sí amb l'atractiu general del que nosaltres fem, que fem a part de lo que és la fira del disc en si, és a dir, venda i compra de discos, és a dir, totes aquelles persones que estiguin interessades a vendre els seus discos perquè d'alguna manera no se fan servir i tal, o se poden anar a vendre a aquests expositors que compren i venen. Això és per una banda. Després també tenim una oferta més lúdica, que és el tema de que fem un vermut popular, adobat amb una botifarrada a un concert.
El menjar que no falti, eh?
Exactament. I llavors el concert de Dex Band, que són una banda que és pròpia de la casa del Club de Fans, que tenen molts anys de vida i fan música representativa d'aquestes dècades. Pink Floyd, Dire Straits, tota aquesta música trobaran allà, o sigui, música de verdadera qualitat. A més, tenim, una vegada que acabin els Dex Band, continuaran durant la tarda pinxant discos el gloriós, diguem-ho així, Àngel Pérez, que era el DJ de Maddox i de Pachá i Bocaccio. ara ja en té 79 tacos.
Déu-n'hi-do. Doncs miri, deu ser protagonista dels reportatges que vam fer nosaltres en el seu dia sobre les, discoteques desaparegudes de la Costa Brava i l'èxit que van tenir. El nostre, per el seu dia, van publicar una sèrie de reportatges sobre això.
Sí, ho sé, ho he seguit molt a prop. Mm-hmm. Sí, sí.
Doncs, res, felicitats. El DJ Àngel Pérez, ha dit, eh?
Àngel Pérez.
Escolti, vostè és president honorífic d'aquest club de fans dels 60, sí. 70 i 80.
Sí, sí.
En quin moment decidiu crear-lo i per què?
Bueno, de fet, és una cosa que nosaltres ja com a grup, diguem, d'amics, ja feia molt temps que treballàvem en aquest sentit. O sigui, ens trobàvem 40, 50, 60 persones.
Carai, això,
i llavors, doncs veiem, sí, ja, doncs ja començàvem a fer unes festes importants i a partir d'aquí vam anar més enllà i vam dir, ostres, som els amics per sempre, que ens anomenàvem, doncs què us sembla si podem fundar un club? I llavors a partir d'aquí ens ho vam plantejar i vam dir, sí, doncs vinga, vam començar una mica a esbrinar quines associacions hi havia per aquí al voltant, i en teníem dues a la província de Girona. Una era els amics de la música de Sant 60 de Sant Feliu de Guíxols, i hi havia el club de fans d'Olot. Nosaltres vam decidir anomenar-se club de fans dels 60-70-80, i a partir d'aquí doncs vam treballar en aquesta línia. La veritat és que estem molt contents perquè ens hem consolidat com a una entitat potent socialment, amb l'aspecte de socialitzar, però també amb l'aspecte lúdic. Tenim un ventall d'ofertes diferents.
Senyor García, li volia preguntar, a part d'aquesta fira del disc, quina és l'activitat que organitzeu al llarg de l'any des d'una associació com aquesta?
En fem moltes. Abans m'has preguntat perquè m'havien anomenat president honorífic. Dos, és molt senzill. He treballat molt durant aquests anys, han sigut anys d'usos, de tot el que, quan se'n pren una tasca d'aquestes, doncs durant els primers anys has de treballar molt dur. I ara doncs vaig decidir donar el relleu, vam fer una jornada d'aquestes que me'n va anomenar a mi president honorífic, però continuo ben bé al peu del canó. És a dir, soc la persona que d'alguna manera doncs vaig, en fi, a les a diferents entitats per parlar amb un i amb l'altre, i soc la persona que té, diguéssim, la idea i el compromís de parlar amb l'Ajuntament, totes aquelles coses que s'han de lligar. Continuo fent exactament la mateixa.
Escolti, això no ho ha pas entès bé, això. El president honorífic no fa feina, eh? El president honorífic està allà, s'asseu, i escolti, i que li portin el gin tònic mentre s'ho mira.
És que jo precisament soc un president honorífic atípic, totalment.
Ah.
Sí, d'alguna manera em sento companys dels meus companys, i llavors, en Josep Maria és en Josep Maria. Sant si és el president honorífic o no, això va a banda, no? Però, en definitiva, la nostra associació fa moltíssimes coses. Fa des de evidentment, les festes bars i tal, això és una cosa, fem concerts, fem sortides, fem excursions de dos, tres dies, fem sortides a teatre, sortides a veure altres tipus de concerts, fem manualitats, fem inclús, ara tenim un grup de senderisme que no té res a veure amb la música, però que sí que d'alguna manera el que fa és que una sèrie de persones s'ajunten, i a part d'estar agermanats pel tema musical, doncs també fem sortides de tot tipus.
I poden sortir a caminar amb la música posada, escolta.
Exactament. Cada vegada fem més coses. I això és perquè els mateixos socis ens diuen, podríem fer això, podríem fer allò, i sempre que sigui d'alguna manera realitzable. També tenim un grup de karaoke que els agrada cantar i també s'ajunten. O sigui que tenim un ventall molt ampli.
Molt bé, Josep Maria García, president honorífic, encara que molt actiu, d'aquest club de fans dels 60, 70 i 80 de Palamós. Gràcies per passar pel nostre informatiu avui, per explicar-nos una mica aquesta tercera fira del disc antic que se celebrarà a Palamós. Esperem que vagi molt bé i, si és veritat aquella dita que diuen que els vells roquers no moren mai, confiem que gràcies a entitats com la seva la música aquesta dels 60, 70 i 80 no morirà mai, que és l'època gloriosa de la música popular.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i ja sabeu que ens teniu a la vostra sempre que ens necessiteu.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per la vostra aportació.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Que tingueu molt bon dia.
Igualment, són 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I de seguida anem amb el cinema, que ja tenim l'Ignasi a punt. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs res, petita pausa i de seguida ens hi posem.
Del 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Ara sí, quina il·lusió em fa sentir aquesta música cada dijous al matí.
Alegria, alegria, sí, m'agrada.
Sí. M'ha hagut de posar abans perquè, vaja, hem tingut aquí un contratemps que pensàvem que havíem d'entrar abans amb l'Ignasi. Però ja som aquí, a 8:45, l'Ignasi, el director del programa Ningú no és perfecte, que matem cada vespre o cada vespre de dijous de manera disciplinada, ens parla de cinema, d'estrenes, de cinema, de pel·lis. Y avui parlem, comencem parlant d'aquesta.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia.
No hay que ser muy listo para saber qué será por Sicilia.
Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia.
Tendremos que proporcionarle pruebas. Falsas, claro. Bueno, ¿qué tal si empezamos por la parte fácil y encontramos un cuerpo?
Bueno, s'ha fet la primera pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial, o no?
Sí, però bueno, això està concentrat en una operació en concret, eh? És a dir, no una pel·lícula de guerra en general, sinó aquesta operació, que és l'operació Mindsmith, que és Operació Carn Picada, que és el títol original de la pel·lícula, que havia posat un títol de merda en castellà, que és L'arma de l'engaño.
Home, sí, realment era Operació Carne Picada, molava més.
Home, sí, sí. L'arma de l'engany és com... no sé què fem, no? És a dir, em sembla molt estúpid canviar un títol, a més, a pitjor. Però bé, és igual. Bueno. Ja estem acostumats.
I de què ens va l'arma de la carne picada?
Mira, això tenim aquí un conjunt d'actors britànics com el Colin Firth, el Matt Gatiss, el Johnny Flynn... qui més hi ha? Bé, hi ha un piló d'actors superconeguts, no? També hi ha el Jason Isaacs. Total, que això ens explica d'una operació que realment va passar. És un cas d'aquests tipus crims, una mica. És a dir, ens situem a l'any 1943 i els aliats, en aquest cas els britànics, decideixen enganyar els nazis a través d'una operació. És a dir, ells volen envair Sicília. Aleshores, perquè a Sicília no hi hagi resistència, s'inventen una història per tal de despistar-los. En què consisteix aquesta història? Consisteix en agafar un rodamón que ha mort allà al carrer, un desconegut que ningú sap exactament qui és, el tio s'ha fotut verí per rates perquè tenia gana i s'ha mort. Aleshores el vesteixen com un oficial de la Marina Britànica i li posen una carta, l'identifiquen falsament com un capità comandant en funcions i en aquesta carta s'explica que les tropes aliades planegen envair Grècia i Sardenya. I a més, doncs allà, exactament, quan passarà, etcètera, etcètera. Mm. Aleshores, això ho tiren al mar. Tiren al mar i això va parar el cos d'aquest home a la costa espanyola. Suposadament, el govern espanyol, Franco en l'època, era neutral.
Sí, sí.
Però la carta va parar, no sabem com, als serveis d'intel·ligència militar nazi alemanya de Hitler. Val?
Quina sorpresa, eh?
Sí, aquest és el gran spoiler segurament de la pel·lícula, Però és història, eh? Bé, en tot cas, quan veuen això els alemanys, doncs ja veurem si s'ho creuen o no. Bueno, és història, no sé, suposo que una mica podem explicar, no? O si no, que la gent vagi a veure la pel·lícula. Però bé, ja veurem si es creuen la carta o no se la creuen i què passa si surt bé aquesta operació carn picada. A més, aquí intervenen tota una sèrie de personatges històrics, no? Winston Churchill, sí. que el veurem també doncs, aquí a la pel·lícula, Eisenhower, i fins i tot Ian Fleming, que era tinent comandant aleshores i que anys més tard escriuria les novel·les de James Bond.
Sí, anava a dir, la Ian Fleming és l'escriptor de les novel·les.
Sí, sí.
Molt bé, doncs recuperem el títol, no el que ens agrada, sinó el que li han posat.
Ah, exacte. L'haureu de buscar com El arma de l'engaño.
Ah, això mateix, El arma de l'engaño. Va, més pel·lícules.
Has recorrido el mundo entero. Podrías tener una tienda donde quisieras, pero estás aquí.
No importa demasiado dónde esté. Tengo mis tijeras.
¿Y qué más puede necesitar un hombre?
Esto no es un arte, es un oficio. No se puede hacer algo bien hasta que entiendes al cliente.
¿Y todos nuestros clientes tienen una caja fuerte en la trastienda?
Si solo dejásemos a Los Ángeles ser nuestros clientes, nos quedaríamos sin ninguno.
Aquesta pel·lícula es diu El sastre de la màfia.
Sí, sí, sí. The Outfit, que també li han canviat per El sastre de la màfia. Aquí, a l'hora de traduir els títols, són molt explícits, trobo jo, eh?
Yeah.
Però bé,
yeah.
En fi. Total, de què va això? Això és una pel·lícula protagonitzada per el Mark Rylance i ens explica la història d'un sastre anglès que feia vestits per una firma molt, molt famosa a Londres, que era Savile Row. El cas és que el tio té un drama, que no explicarem exactament què li passa, i arran d'això se'n va a viure a Chicago. I a Chicago, bé, ja sabem què passa a Chicago, no? Si heu vist moltes pel·lícules, segurament sabeu doncs, quin tipus de fauna hi ha per Chicago als anys 50, que és més o menys on es situa aquesta pel·lícula, i va a un barri no gaire bo de la ciutat. Clar, quins seran els seus únics clients? Doncs això, els mafiosos. Ja sabem també que als mafiosos els agrada presumir, aquells vestits, no, aquella cosa, i ja s'acabarà convertint, doncs, en això, tal com diu el títol en espanyol, en El sastre de la màfia. El que passa que la cosa no serà tan fàcil perquè hi haurà un secret amb una organització d'aquesta màfia, que és aquest outfit, que és el que porta el títol en anglès, i a través d'això començaran a sospitar que potser aquest sastre els està enredant, però el tio és un sastre, diguéssim, amable i tal, i que gràcies a això també els mafiosos s'han obert bastant a ell i han explicat coses. Però ara, de cop i volta, no se'n fiaran i veurem que ja començaran a passar cosetes i entre mafiosos tampoc s'acaben d'entendre.
Jo veig una botiga en flames aquí al tràiler, o sigui que...
Sí, sí, sí. Si la cosa s'anirà pujant de tot.
Sí. Molt bé, la recomanem aquesta o no?
Sí, 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 la podem recomanar, sí.
Doncs El sastre de la màfia i una tercera pel·lícula d'avui.
Soy invisible, eso seré ahora. Todos van a por mí, no te diré dónde estoy. ¡Ah! ¿Quién me va a detener? Uno de vosotros, que me detenga. ¡Ah!
Estás detenido. ¿Por qué querías que te encerrásemos, Theodore?
Todo el mundo intenta matarme.
Casi nos mata.
¿Qué has hecho?
He hecho lo que tenía que hacer.
Para encontrarte, Teddy.
El legendario Bob Biddick. Eres un psicópata.
Soy un profesional. Cabreaste a quienes no debías y voy a matarte.
Tira ahora mismo el arma. Aquí dentro nadie mata a nadie.
¡Eo! Me encantaría saber qué te pasa por la cabeza.
Caray, tú. Si anem bé, quanta sang i quanta cosa, no?
Sí, sí, sí. Això és una pel·li de tiros, però actual, eh?
Sí, sí. Juego de asesinos es diu.
Exacte, Assassinos Cop Shop està dirigida pel Joe Carnahan, que ja és un director que li agrada fer aquest tipus de pel·lícules d'acció, en aquest cas, diguéssim, una mica de sang, molts de trets. L'escenari és una sola comissaria de policia, en un poble així una mica d'aquests de l'Amèrica profunda, i al final aquesta comissaria s'acabarà convertint en un camp de batalla d'un tipus que s'ha infiltrat allà, un delinqüent que s'ha deixat de tenir perquè vol alliberar-ne un altre. un assassí a sou, una policia doncs, així, que acaba d'arribar en el cos i que demostrarà doncs, unes certes habilitats, o sigui, bé, trets de punta pala, morts a la comissaria i molta acció. Hi podem trobar també com el repartiment a Gerard Butler, Frank Grillo, que ja són dos actors que ens tenen acostumats a aquest tipus de gènere.
Doncs Juego de Asesinos, no sé, aquesta la recomanes tu?
O... Sí, aquesta ha tingut bastanta bona crítica. Eh?
Ah, sí?
Que no és, sí, que no és una pel·lícula que haguéssim, doncs, t'hi trencaràs el cap ni molt menys, però com a entreteniment així de pim-pam, vull dir que està molt bé, que té molt bones escenes d'acció, és trepidant i t'enganxa.
Va, quarta pel·li del matí, que també, oh sorpresa, ens toca un tema que no s'havia tocat mai.
Not merely peace for Americans, peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time.
The flash, apparently official, President Kennedy died some 38 minutes ago.
Here is the suspect, 24-year-old Lee H. Oswald.
I'm just a patsy.
President.
Who actually fired the shots that killed Kennedy? Was there a conspiracy?
In the years since the Warren Report, there is now so much more that we know. Conspiracy theories are now conspiracy facts.
Aquesta és la veu d'Oliver Stone, que dirigeix JFK Caso Revisado.
Exacte. Doncs això és el mateix que va fer la pel·lícula de ficció, el Kevin Costner, però en format documental. Bàsicament, estem allà mateix. El que passa és que això es va estrenar al Festival de Cinema de Barcelona i bé, és un documental que no és molt entretingut. És a dir, sí que aporta moltes dades. Jo crec que tampoc aporta cap dada que no coneguéssim o que no s'hagués vist abans, però vaja, en aquest cas tenim aquesta història explicada en format documental dels arxius que s'han arribat a desclassificar, perquè encara és un cas que està, doncs, això, amb molts arxius que no sabem i que no sabrem mai segurament.
Doncs aquesta revisió de l'assassinat de la mort de John Fitzgerald Kennedy, dirigida per Oliver Stone. Ahir vaig veure un documental a l'estrena del Festival Docs Barcelona sobre la figura d'Alexei Navalny, que és aquest opositor rus que va ser enverinat, que el temps va salvar i que va fer tota una investigació per destapar que el Kremlin estava darrere del seu enverinament. Escolta, increïble. Increïble, perquè a més està fet amb una narrativa que sembla un thriller i és tremendo, tremendo. Te'l recomano molt.
Bé, doncs me l'apunto, el veurem.
Vinga, va, no, última pel·lícula del matí.
No fucking way.
I'm gonna look it up.
Don't look it up.
I am looking
it
up.
Yeah, please do.
What the?
Aquesta es diu Love, Death and Robots, volum 3.
Correcte, això és la tercera entrega d'aquesta antologia de curts d'animació per a públic adult que presenta Netflix. En aquest cas tenim un nou grup de curts i recordem que aquí participa gent com Tim Miller, David Fincher, que per cert, David Fincher en aquesta ocasió ha fet un curt d'animació i és el seu debut en el món dels curts d'animació. Per tant, serà interessant poder veure quin és el curt concretament de Fincher. És a dir, són històries de ciència-ficció que no lliguen cap amb l'altre, és a dir, són diferents. L'únic que lliga és que estan fetes en animació. La majoria és animació 3D, però hi ha una mica de tot. Intenten a vegades barrejar amb diferents tipus d'animació, o sigui, a vegades amb imatge real i tot. I trobem també escrites per autors de ciència-ficció, com per exemple John Scalzi, i això, cada història relacionada amb temes d'amor, mort i robots.
Doncs això es pot veure a Netflix, oi, Ignasi?
Sí, teniu les dues primeres temporades i demà s'estrenarà aquesta tercera.
Ignasi, gràcies. I tornem la setmana que ve.
Doncs vinga, una forta abraçada, adeu.
Una abraçada. I aquesta nit, a tothom escoltant Ningú no és perfecte, a Ràdio Capital, a partir de les 9 del vespre, parlant de còmics, de sèries, de cinema fantàstic. Abans d'acabar, com sempre, cop d'ull a la previsió del temps, Marc.
Avui, a diferència de les últimes jornades, el termòmetre podrà baixar algun grau pel que fa a temperatura màxima.
però per contrapartida la temperatura mínima refermarà els seus valors càlids i podrà pujar a les zones on no afectin les boires matineres. Durant el matí d'avui hi haurà més condicions per les boires, que podran afectar les poblacions més costaneres de la comarca. Tindrem una forquilla de temperatures que anirà dels 16 graus mínims als 28-29 màxims, i el cel serà majoritàriament serè amb algun núvol alt.
Gràcies, Marc Vilà, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i gràcies a totes i tots per fer-nos confiança. El Supermatí tornarà demà puntualment a les 8 del matí i ara, a partir de les 9, Àlex Mata i la millor música del món aquí, a Ràdio Capital. On si no, que vagi bé, adéu-siau.